A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu, efectivament, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, en aquest espai que dediquem un cop a la setmana a parlar-vos de literatura infantil o juvenil. Avui podríem dir que parlarem ni una cosa ni l'altra, podríem dir. Parlarem d'una novel·la que se'ns fa difícil situar en relació a les edats concretes, perquè la veritat és que nosaltres ja hem superat de fa uns quants anys el que en podíem dir la joventut i ens ha fet passar una molt bona estona. Es titula Què hi tens al cap, Liz? I l'autora és la Ruth Tormo, que tenim al nostre costat via telefònica. Ruth, benvinguda.
Hola, què tal?
Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Vilafranca en aquest programa dedicat a això, a repassar un llibre cada setmana amb el seu autor o autora, en aquest cas una autora com ets tu, i, com dèiem, un llibre que fa passar una bona estona, eh?
Bueno, doncs això, d'això es tracta, no? També de passar, no només que puguis reflexionar o aprendre coses, sinó també passar-t'ho bé, no? Vull dir que almenys a mi m'agrada molt pensar que el lector t'ho pot passar bé quan llegeix una història, no? I que el transporta doncs, on estan aquests personatges i que s'ho passa bé, realment. Vull dir, és tot un objectiu aconseguir-ho. Uh-huh.
Fins a quin punt, sempre diuen que els escriptors teniu tendència a deixar anar alguna cosa autobiogràfica en les vostres històries. Fins a quin punt la Liz té alguna cosa a veure amb la Ruth?
Home, difícilment té alguna cosa a veure. Suposo que sí que és cert que quan escrius, doncs al final sempre acabes posant en algun moment o altre alguna cosa que o has viscut o no has viscut tu, però ho has explicat a algú, alguna cosa vinculada amb algun personatge, algun tret, no?, d'algú que coneixes. Això segur que és inevitable. A mi, curiosament, sí que quan vaig rebre la portada i ho vaig compartir amb companys, allò, família i tal, sí que em deia, ostres, sembles tu, no?, la de la portada.
Ah, sí?
Perquè sí, a veure, això... evidentment no, perquè jo ja tinc una edat, però
la pregunta l'he fet sense curiositat.
Sí, doncs no, sí que la Lista el cabell rissat, així fosc i tal, i clar, em deien, sembles tu, no? I dic, vaja, dic, doncs no era la intenció, però mira, ara que em fas la pregunta, doncs mira, m'ha vingut al cap el que em van comentar, no?
Clar, perquè doncs... la meva pregunta era una pregunta amb ironia per descomptat, no? Perquè, a veure, desitjo que no et passi mai el que li passa a la Liz, no?
No, a veure, té una part bona i una part dolenta, però sí que realment és tot un descobriment i tot un tràngol, no? Però vaja, que almenys la part de l'aventura, no?, que diguéssim que s'acaba resolent més o menys bé, doncs sí que no sé, estaria bé, no?, com a experiència, però vaja.
Clar, també hem de dir que la Liz és Testa i tu ets Tormo, que és diferent, no?
Sí.
És diferent dir-se Tormo que dir-se Testa, no?
Sí, totalment diferent. De fet, aquí el cognom Testa està posat, doncs, suposo que ja ho he evidenciat, no?, pel tema del cervell i del cap, no?, com a sinònim de Testa, però jo també pensava una mica més enllà, no sé si heu anat vosaltres com a lectors, relacionat amb el Nikola Tesla, no?, amb el Tesla,
sí.
Testa,
sí, sí.
De parlant, no?, com a inventor de corrent alterna, tecnologia inalàmbrica i tantes altres coses, no? Bueno, de fet, amb els noms dels personatges, alguns tenen aquests enllaços, no?, amb els noms dels germans de la Liz, per exemple, doncs tenen tots un nom que pot fer pensar doncs, en algun inventor, no?, en aquest cas.
Clar, la Liz és l'única noia Testa que queda viva en el moment en què llegim la història, llegim la teva història, no?
Sí. Sí, de fet, ella... Vaja, no sé fins a quin punt es pot explicar coses o no. Però...
Això tu mateixa, però... això ets tu la que manes.
Sí, doncs...
Com a
doncs
mínim sí que hauríem de situar l'argument, no? L'argument i qui és la Liz i què li passa, no?
Sí, doncs la Liz és una noia que està a punt de fer 12 anys i doncs forma part, com tu deies, de la família Testa, que són una família, doncs una saga, podríem dir, no?, de la història, que són inventors, doncs tota la família, no? Doncs com si tots els invents, hem de figurar que tots els invents del món, doncs han sortit sempre de gent testa, no? I ella, doncs, com dius tu molt bé, doncs, l'única noia, no?, de la família, en femení, que està viva. I té un pes al damunt molt gran, perquè tots els seus germans, cosins, tots els més petits, doncs, han fet invents, i ella, doncs, es troba amb aquesta edat, que veu que ja arriba un límit, que no ha fet cap invent, i se sent, doncs, d'ella mateixa, doncs, molt insegura, no?, molt insegura, perquè sent tot el pes del fracàs, que ella no ho ha aconseguit i que s'està esperant d'ella, doncs, això, que segueixi la tradició familiar i que no pot perquè no li ve cap invent al cap, no? I aquest patiment, doncs, és la primera part del llibre, no? Aquesta angoixa que té ella de no saber si al final és testa o no és testa, perquè també físicament, doncs, té uns trets característics que es diferencien de la resta de germans i de la família, no?
Uh-huh. Aquí hi ha un tema, doncs, diguéssim, de fons, com és aquest de la reconèixer la pròpia identitat, que efectivament als 12 anys, no?, comença moltes vegades aquesta història pròpia i personal que tenim els éssers humans, no?
Sí, sí, sí. De fet, s'enllaça una mica, no?, els dos temes, no? Però sobretot ja anava més cap a aquest fet de que tens un pes al damunt, no?, que a vegades, doncs, hi ha gent que li passa, no? Moltes, més històricament, no?, potser amb les famílies, que si el teu avi havia estat d'un ofici, el pare també ho era, el net, no?, vull dir, se seguia la tradició, no? I en aquest cas, doncs, ella té aquest pes al damunt, però, clar, ho viu en negatiu perquè veu que els seus germans molt petits, des d'edats molt petites, ja han començat a fer invents. Doncs ja té un germà molt petitet, de res, 2 anys o així, i ja fa un primer invent. Ja veu que ella no va pel mateix camí, no? I això la fa patir molt, la veritat.
I després, un altre tema de fons que hi pot haver en aquest llibre és el de la reivindicació de les dones, de la reivindicació feminista, per entendre'ns?
Sí, sí, de fet era un dels arguments, no?, de pes. O sigui, jo volia parlar diferents temes. Un era aquest, la por al fracàs i el pes que tens que dins de la teva pròpia família, en aquest cas, no?, la inseguretat per aconseguir el que s'espera de tu. I també, doncs parlar de la igualtat en la intel·ligència entre nens i nenes i de la desigualtat social i històrica que hi ha hagut entre homes i dones, no?, que portem arrossegant. Potser ara ja no és tan evident, tan dramàtica com fa uns segles, però sí que les dones que feien oficis que podríem dir entre cometes, que eren d'homes, doncs ho tenien realment difícil, no? I, doncs, sí, jo aprofito una mica per reivindicar, no?, el talent de les dones, aquestes dones que han estat silenciades pels homes durant molts anys, no?
Són aquests alguns dels temes de fons, però no es tracta d'un llibre de reflexió filosòfica,
no,
sinó que es tracta d'una història divertida, com dèiem, una història d'aventures, sí, per entendre'ns, no?
Sí, hi ha tota una aventura, no?, perquè l'Elis acabi, clar, aquí no ho desvetllarem, però que acabi veient quin misteri s'amaga al darrere d'aquesta família, d'aquesta saga familiar, que per què només hi ha una nena, no?, com és que només neixen nens i que tota la família Testa són nens, no?, i ella acaba descobrint què passa aquí al darrere. I, doncs, tot amb una, sí, una aventura, potser un punt esbojarrada, no?, una mica fantasiosa en alguns moments, però, vaja, era una mica la intenció, no?, també de, doncs, bé, de fer volar la imaginació i de doncs, anar més lluny del realisme, està, però amb un punt de fantasia, no?
Uh-huh. Què hi tens al cap, Liz? És una història que podem trobar publicada per Barca Nova, en la col·lecció Antaviana, que em sembla que no és la primera vegada que hi publiques, no?, amb aquesta col·lecció.
Bueno, vaig publicar el primer llibre, que era Quina tocada de nassos,
sí,
que va ser el que va guanyar el premi Guillem Cifra de Colònia, i ara aquest és el segon llibre que publico amb ell. Sí, 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 vull dir que anem fent camí.
Mm-hmm.
Anem fent camí.
I
abans que em deies tu a l'entradeta, el tema de l'edat dels llibres, sí que és veritat que és molt relatiu, perquè depèn molt de l'edat del lector, no? Però jo crec que és un llibre que, si tens un nivell de lectura més o menys correcte, vull dir, a partir de 10 anys, jo tinc fills i filles d'amics meus o familiars que se l'han llegit sense cap tipus de problema. Vull dir que...
Uh-huh. Sí, a més, sent la protagonista de 12 anys, una mica ja ens situes també, no?
Sí, sí, però sí que és veritat que sempre hi ha com un, no?, un petit... Bueno, amunt, avall, no?, depèn de la mentalitat de cada lector, de l'edat lectora que tinguis i dels gustos, no? Però al final és una lectura molt, molt fàcil, molt entenedora, com dius tu, que té una aventura pel mig que pot engrescar, no? Fins i tot algun més petit, a lo millor que tu penses, doncs, que no, i sí que s'engresca.
Ruth, veig, repassant una mica el teu currículum, que que ets avançada a guanyar premis literaris, no? Del Jola Sanell, del Joan Petit, el que ens comentaves tu del Guillem Xifra de Colònia, o també el premi Ramon Muntaner, no?
Sí, el Ramon Muntaner potser és dels grossos, no? Després del Guillem Xifra de Colònia, el segon llibre que vaig publicar va ser el Sense Codi de Barres, que va guanyar el premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil. Sí, sí, molt contenta, però vaja, que jo porto una trajectòria curta, el de l'Elisa és el tercer llibre publicat, però vaja, no em puc queixar, si els dos primers han publicat a través d'un premi, cosa que va ser potser, no?, el que em va obrir les portes per poder publicar, que podia haver anat per un altre camí, no?, picant les portes directament a les editorials, però mira, vaig provar el tema dels premis i no em puc queixar. No em puc queixar.
Però com m'imagino que com passa aquí, en aquest país, gairebé amb tothom, no pots viure de la literatura i per tant treballes d'alguna altra cosa. Quina feina fas?
Sí, jo sóc periodista, treballo en el món de la comunicació doncs ja fa, no sé, 20 anys, 20 i algo. I sí, ara estic, bueno, treballo des de fa uns anys ja a l'Institut del Teatre de Barcelona, portant temes de comunicació. Sí, per tant, jo escric com puc, quan puc, sí, realment, sobretot els caps de setmana o en època de vacances, perquè entre setmana, doncs, ja se sap, no? Si tens una altra feina és més complicat, però vaja, el coquet està aquí.
I fins ara sempre has escrit o has publicat llibres d'àmbit de literatura juvenil?
Sí, infantil i juvenil, aquests tres, els tres sí, estan en aquest àmbit. De moment és cap aquí, cap a on vaig. Tinc un previst que surti el 2024, que serà juvenil, i vaja, ja ha començat ara una altra història així més... Bueno, aquesta franja de 12, 13, que a vegades es diu infantil, però és aquella franja, no?, que no saps molt bé, i és que no m'estic sentint còmode i on em venen les idees per aquest públic, lector, diguéssim, o sigui, que de moment aquí em quedo. Uh-huh. Però això no es pot dir mai, no? Això no vol dir que d'aquí X temps digui, doncs, mira, tinc una història més pensada per un públic adult i l'escric, si tinc la necessitat. Ja ho veurem.
Hi ha alguna d'aquestes històries que hagi de sortir publicada properament, que ens deies?
Sí, l'any que ve, el 24, sortirà un llibre publicat juvenil, si tot va bé. Uh-huh. Sí.
I pots avançar una mica el tema o encara no es pot donar a conèixer?
Jo crec que encara no. Crec que encara no, perquè no, vull dir que està lligat, però no sé fins a quin punt puc dir, així que ho deixem en misteri. per una propera entrevista, no?
I tant, i tant. Bé, en tot cas, ets afeccionada també a llegir literatura juvenil o infantil?
Sí, home.
I quins serien els teus referents o alguna de les històries que t'ha agradat llegir últimament?
Mira, jo me'n recordo molt de diverses històries de quan jo era això joveneta i llegir. Me'n recordo molt del llibre de Quin dia tan bèstia, de la Mary Rogers, que l'han reeditat ara fa, no fa gaires anys, l'han tornat a reeditar. I me'n recordo molt d'aquesta història que em va agradar moltíssim i és un llibre que recomanaria. Però vaja, hi ha moltíssims llibres que recomanaria. Ara m'ha vingut aquest al cap. També sempre explico que el llibre de Donetes, de la Louise May Alcott, va ser un clàssic que em va fer com el detonant perquè jo m'adonés que m'agradava escriure i que m'agradaria ser capaç d'escriure algun llibre com el de Donetes, que a mi em va afectar molt. O sigui, em va agradar tantíssim que vaig quedar com enamorada i de dir, ostres, tant de bo fos capaç jo de poder escriure alguna cosa així que algú sentís el que jo vaig sentir, no?, quan me'l vaig acabar. És un llibre que m'he llegit diverses vegades. I no sé, doncs, llibres de Jordi Serra Fabra, per exemple, que té tantíssims que sempre en trobaràs algun que serà molt... que t'agradarà molt. No sé, ara mateix...
No, Déu-n'hi-do, ja ens has fet un bon recull. Ens has
donat
un bon recull.
Que hi ha una oferta també d'autors de casa nostra, de quilòmetre zero, que és boníssima. Vull dir que tens on triar i remenar de diferents temàtiques per uh-huh. diferents gustos.
El teu primer llibre publicat, pel que em penso, deu ser del 2017, és recent, com tu ens deies, no?
El de Quina tocada de nassos, el 18.
El 18.
Mm-hmm. Sí, sí.
Per tant...
18, 20 i 22, anem cada dos anys.
Per tant, diguéssim que entremig et va enganxar els dos anys de pandèmia.
Sí, de fet, aquest el de l'Elisa el vaig estar escrivint durant la pandèmia, sí. Durant la pandèmia, els mesos aquests que vam estar així tancats a casa, ja el tenia, ja el tenia començat, però sí que és veritat que vaig avançar força aquests mesos, perquè com teníem tantes hores per estar a casa, doncs vaig avançar força. Però no vaig voler posar res del moment de la pandèmia, no vaig voler posar res, perquè jo crec que ja estava tan traumatitzada que era com una via d'escapament, no?, viure l'aventura de l'Alice al marge de tot el que ens estava passant.
Clar, però també diuen moltes vegades que algunes de les històries més creatives es generen justament en moments de crisi, de fins i tot d'angoixa, d'ansietat dels propis artistes, no? No sé si creus que la pandèmia haurà generat d'aquí a un poc temps algunes històries, algunes obres també que puguin tenir un cert interès. En el teu cas, per exemple, et va generar alguna idea, alguna història?
No, jo estava ja escrivint aquesta història de l'Alice, com et deia, i clar, ja teníem clar el que havia, com havia d'anar la història. El que vaig fer és escriure-la, desenvolupar-la, però no em va fer canviar la línia estructural del que jo ja tenia previst. Però sí que és veritat que és cert, que sí que diuen que no, hi ha molts autors, molts escriptors que han tret obres en moments de crisi personal o social. Vull dir que segur que és un... és una cosa que et marca. Però jo en aquest cas, la veritat és que com ja estava posada en aquesta feina, doncs no vaig tenir temps de pensar cap altra idea, d'enfocar-me a cap altre objectiu, diguéssim.
Doncs, en fi, nosaltres que hem estat parlant avui amb la Ruth Tormo de Què hi tens al cap, Liz, aquesta història, com us hem dit que ens ha fet passar una bona estona amb la seva lectura, però no només una bona estona, sinó que de fons ja hem escoltat a la Ruth que hi ha temes que ens faran reflexionar sens dubte. Ruth Tormo, moltes gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio La Franca.
Moltes gràcies a vosaltres, i està molt bé aquesta tasca que feu de difondre, no?, la literatura infantil i juvenil, que costa, que es difondi als mitjans de comunicació. És una tasca també pendent, en general.
I tant, gràcies a tu. Que vagi bé, bon dia.
Molt bé, vinga, adéu, bon dia.